I amb Salvador Illa no us ho podríeu creure d'aquesta llibertat que estàvem parlant ara. Salvador Illa, bon dia.
Molt bon dia.
No estàvem parlant de futbol, que consti, les coses com són. Estàvem parlant de la campanya electoral, de si tens ganes, no tens ganes, de si entrevistes, que si amunt, que si avall, té ganes de campanya electoral?
Sí, però són dies intensos, són dies especials, has d'estar molt centrat. Ara és el moment també en què tenim ocasió d'explicar-nos davant de la ciutadania, d'explicar les nostres propostes, també d'escoltar i de contrastar, i jo estic amb bon ànim, estic amb bon ànim.
El problema és pifiar-la o no, en una campanya electoral?
Has d'anar alerta, perquè augmenta molt l'exposició, si augmenta molt les entrevistes que fas, les exposicions públiques que fas, i ho fas tan seguit que a vegades doncs, estàs un punt cansat i, per tant, has d'anar alerta de no cometre errors.
De no cometre errors, que significaria segons quin tipus de declaració que pugui fer. L'última, recordo, l'última gran pífia de la història de la política a nivell espanyol va ser Pablo Casado, recordo en aquest estudi, quan va dir el que va dir de l'1 d'octubre. Aquestes coses es treballen amb els gabinets de comunicació? Es treballa, per exemple, amb Moncloa, que segons què es pot dir, segons què no es pot dir?
No, jo... A mi, com ha funcionat sempre, jo que faig sempre, i jo tinc equips de comunicació que em fan suggerències, em preparen materials, però és ser tu mateix, no? Tenir clar un missatge que has de donar, anar tranquil, ser sincer, hi ha coses que la saps, hi ha coses que no la saps, i home, i tenir que va, en fi, seguir l'actualitat, tenir que acabar quins temes hi ha, i ser tu mateix i dir el que penses de les coses, no?
Avui aquí a la Nus Tomàs, que avui ha penjat al diari una entrevista amb Alejandro Fernández, el líder del PP, i li feia aquesta pregunta a la Neus Tomàs.
Si está en sus manos, como pasa en Barcelona, escoger entre tener de presidente al candidato de Junts o al candidato del PSC, ¿a quién escogerá?
Al que decida acabar con el proceso. Es decir, yo no me fío de la palabra de Salvador Illa. Yo quiero hechos. Si Salvador Illa rompe con el separatismo en el conjunto de la política española, incluida la catalana, entonces nos podemos sentar a hablar. Los votos del Partido Popular o sirven para acabar con el proceso o nos iremos a la oposición sin ningún problema.
O sigui, interpreto que eso es una respuesta de un no.
No ho sé. En tot cas, ara és moment de, des del meu punt de vista, d'explicar-se davant de la ciutadania, de respectar també que els catalans i les catalanes el dia 12 de maig, doncs, en funció del que anem explicant i de la composició d'allò que s'hagin de fer, decidiran, no?, a qui donen confiança, i a partir del dia 13, doncs sí que ens correspondrà als líders polítics, en base a l'opinió que han expressat els ciutadans de Catalunya, d'articular una fórmula de govern que jo vull que sigui estable, no?, estable i sòlida, no?, i jo, ja ho he dit, em reuniré amb tothom, excepte amb aquells que fan discursos d'odi, que és Vox i Oriós, no? Els altres estic obert, i és més, amb independència del govern que es pugui formar, penso que hi ha qüestions a Catalunya que fora bo que gaudissin d'un suport transversal de partits polítics que estiguessin al govern i que no hi estiguessin al govern, no? I és la meva visió del que s'ha de fer.
Ara parlarem d'aquestes propostes, però... Per exemple, Carles Puigdemont ja va amenaçar de liquidar la legislatura espanyola si vostè fa un collboni i pacta amb els comuns i amb el PP per ser president. Això el preocupa o no?
Fer un collboni o fer Girona? Perquè ell pot fer no. Perquè toquem de peus a terra. És a dir, Girona poden fer-ho, fer un aragonès, que és també cada segon i tenir suport. Jo no m'he queixat mai d'això. Això és respectar les regles de la democràcia, no? Però el que em sobta d'això és que sembla que alguns poden fer tot el que convingui, perquè com que tinguessin un dret natural a presidir Catalunya, i quan nosaltres seguim les regles del joc ho fem, en fi, a l'infern, no? Bueno, escolti'm, jo... Primer, moment d'explicar-nos, de dir amb claredat què pensem que s'ha de fer i que els catalans triïn. I a mi no m'agrada amenaçar i llavors bloquejaré i llavors faré caure i... Jo el que intento és fer un plantejament per resoldre algun dels problemes que s'han creat aquests darrers de banys a Catalunya, no? Que estem a la cua amb educació, que no hem pres cap decisió en energies renovables, que tenim problemes greus de seguretat, llavors em voldria parlar una mica, si vostè li sembla, que no estem preparats per la sequera, en fi, doncs, a veure si resolvem alguna cosa d'aquestes, no? Més que amenaçar i dir, fer vetos i...
Ahir va anunciar que si és president situarà les polítiques lingüístiques a l'àmbit de presidència. Recordem que ara això depèn de cultura. Quin seria el seu model, llavors?
No, jo crec que la política lingüística ha de ser transversal, no només circunscrita en un departament. Això ja és una fórmula que va fer Maragall i que va fer Montilla, i pretenc donar més transversalitat a tot el conjunt, a tot el govern situant-ho sota presidència. No? Vaig dir també, en l'àmbit de cultura, que em comprometo 2025 a tenir un 2% del pressupost de la Generalitat, un 2% del pressupost destinat a cultura, i vaig fer una cosa que, en fi, no és massa habitual, però la vaig fer d'acord, no? Que és que vaig dir que hem treballat molt bé amb la consellera Natàlia Garriga i que hem fet acords i que per això hem passat d'un 1,1% del pressupost de la Generalitat destinat a cultura l'any 2021 a un 1,5% l'any 2023 i anàvem aquest 2024 a un 1,7% i jo, quan sigui president, ho posaré el 2025 al 2%, que és el que ens demana el sector, no? Bueno, això és el... Hi ha algun anunci més que vaig fer en àmbit de cultura, no?
Té clar qui serà el conseller o consellera de Cultura?
No.
Els anunciarà els consellers o les conselleres abans de les eleccions?
No faré anuncis de govern, sí que faré algun... M'ho estic encara acabant de rumiar, potser sí que faig algun anunci d'algun àmbit molt concret que crec que és rellevant.
Per exemple?
M'ho estic acabant de
rumiar. Però per saber qui serà el conseller o consellera del RAM?
Sí, perquè a vegades...
Economia, per exemple.
Sí, perquè a vegades dius, miri, això és molt important, doncs jo vaig amb aquesta persona, no? O això potser en algun moment...
Economia?
No ho tinc decidit. No necessàriament economia.
I seria independent, per entendre'ns, o...?
Jo he dit que vull fer un govern... per sobre de partits. En partits, jo no faig un discurs a dir partits, els partits són molt necessaris des del meu punt de vista en democràcia, però crec que en aquest moment a Catalunya li convé un govern que tingui gent de partit, compti amb partits, que es sustenti en grups parlamentaris al voltant de partits polítics, però que també tingui, que vagi més enllà, no? I que tingui gent molt competent en determinats àmbits.
El català deixarà de ser vehicular si vostè és president?
No, jo he fet una... Hem fet un acord rellevant aquesta legislatura per l'ús de les llengües oficials a l'ensenyament obligatori. Jo respectaré aquest acord que hem assumit amb Esquerra, amb Junts i amb els Comuns. No? M'hauria agradat que hi hagués sigut el PP també en aquest acord. No? M'agradaria aquest acord ampliar-lo més formacions polítiques mantenint, diguem-ne, l'acord que tenim. No?
Escolti'm, han començat a sortir temes de mascaretes. Vostè està tranquil que surti alguna cosa o no?
No, jo estic tranquil.
Sortirà alguna cosa? Sap? Se l'han informat si sortirà alguna cosa?
El que sortirà, que hi haurà gent. Ja ha passat això, des del primer dia de la pandèmia, hi ha gent que aquí intenta enfangar, no? Mm. Bueno, jo dilluns vaig a Madrid, al Congrés, dimecres hi torno, dimarts estaré aquí a Sant Jordi, dimecres hi torno al Senat, doncs m'han citat, jo hi aniré, explicaré i com vaig fer durant la pandèmia, i estic tranquil, les compres que va fer el Ministeri de Sanitat estan penjades en el portal de transparència, tothom ha pogut veure el que hem comprat, a quin preu hem comprat, hem explicat raons, alguns materials no van arribar, hem explicat per què no han arribat, hem explicat en quines circumstàncies vam fer-ho, circumstàncies extraordinàries, solucions extraordinàries, i jo aniré a explicar això i respondre tot el que em preguntin amb tota normalitat. Que hi ha gent que vol... Sí, però des del principi hi eren, i seguiran. I per més explicacions que doni, seguiran. Bueno, jo no cauré, o intentaré no caure en aquest estiu de jugar a futbol trencant les cames del rival. No?
Va, per tant,
jugar a futbol fent bons passes i rebentant tant a port i fent un gol. No?
Vostè està convençut que no comés cap irregularitat?
Estic convençut que ni jo ni cap ningú dels meus equips del Ministeri de Sanitat ha comès cap irregularitat i estic molt agraït de la feina que van fer els equips amb què jo vaig treballar, i la majoria, la immensa majoria de persones que van treballar durant la pandèmia. Jo he dit diverses vegades, ho vaig veure amb els meus ulls des de primera línia, com va sortir el millor de la condició humana, com a pauta general de comportament, no? I tothom va fer el que havia de fer, algunes persones arriscant la seva vida per superar una situació que afortunadament vam superar. Ara, al costat d'això, també va sortir de forma puntual el pitjor de la condició humana. Gent que se n'aprofita, gent que...
Bueno, doncs clar, vostè va haver de negociar amb gàngsters, entengui'm el que vull dir. No. És a dir, en aquell moment, no oblidem una cosa, en aquell moment no hi havia mascaretes. És que posem-nos en situació perquè ara tots ho hem oblidat. Però realment va ser una època que no hi havia mascaretes, va ser una època que no hi havia absolutament... Vaja, no hi havia ni... Fica, que hi havia cops de colze per aconseguir que un vaixell arribés al port d'aquí en lloc d'anar a un port d'allà. Per això li preguntava si va haver de treballar vostè amb gàngsters que l'únic que buscaven era el benefici propi.
No, nosaltres al Ministeri de Sanitat vam crear una unitat de compres que va rebre recolzament de personal d'altres ministeris, i allà anàvem centralitzant tota la informació que arribava, es feia una primera avaluació amb els mitjans que es podia i es decidia que es comprava. Ara que hi havia cops de cosa, per descomptat, tothom anava a comprar a un lloc on hi havia producte que era Xina, no? I efectivament episodis de... En fi, pagàvem per anticipat, que això és una cosa absolutament extraordinària en una administració pública, i efectivament hi havia una competència, doncs, que feia que el producte on anava se carregava avió i deia no carregava aquí, en fi, bueno, perquè hi havia una situació de desesperació.
El cas Coldo li pot passar factura a les eleccions?
No, no em pot passar factura perquè és una persona que ha tingut un comportament reprovable, s'ha d'arribar fins a les darreres conseqüències, i nosaltres el que hem fet és, quan hem tingut coneixement, doncs prendre les decisions oportunes i demanar i posar a disposició una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, recusar l'acció que fa la justícia, i des d'un punt de vista del poder executiu, doncs el ministeri on ell era, doncs el responsable actual, que és Òscar Puente, el ministre Puente, doncs també ha pres decisions per acabar-hi les coses.
No? Coneixia aquest personatge vostè?
Doncs que va. Anava sempre amb el ministre Àbavos i jo, doncs, amb el ministre Àbavos m'hi feia cada dia a les reunions que fèiem de la comissió de vegades, sí que ho havia conegut i ho havia tractat. Sí.
I no s'ho va poder imaginar mai, això?
No. Si m'ho hagués imaginat, doncs hagués actuat.
Evidentment. Ni va sospitar en cap moment?
No, en cap moment.
Li he preguntat si el cas Coldo li pot passar factura a les eleccions. La llei d'amnistia li pot passar més factura?
No, al contrari.
Sèrio?
Sí, de veritat. Sí, sí. Miri, la llei d'amnistia és una llei que normalitza institucionalment el que aquí està normalitzat al carrer. Fixi's vostè, avui he vist una crònica, no sé quin mitjà de comunicació, que deia que n'hi ha la campanya del País Basc, n'hi ha la precampanya de Catalunya, algunes formacions polítiques que estaven tot el dia, matí, tarda i nit, parlant d'amnistia, no en parlen. No en parlen. Perquè aquí a Catalunya, aquí sabem per què hem fet això. És normalitzar institucionalment el que ja està normalitzat al carrer. I ho hem fet amb convenciment, i jo puc entendre que hi hagi gent que no ho vegi bé, que tingui dubtes, que li sembli que potser hem anat massa més enllà. Bueno, el temps ens dirà si tenen o no tenen. Jo crec que hem fet el que havíem de fer, i crec que hi ha una majoria molt àmplia de la societat catalana que agraeix aquest pas que s'ha donat, és veritat, amb un punt d'audàcia. No és un pas còmode, com es veu, si s'analitza amb objectivitat l'actualitat política, sobretot a nivell espanyol, però jo crec que és el que s'havia de fer.
Vostè creu que el PP s'està acostant cada cop més a Junts?
Home, jo el que he vist és que hi ha hagut reunions i contactes, no? I bueno, ningú us ha negat, però tampoc ningú us ha explicat, no?, a fons. És un bon moment, aquestes 3 setmanes i pico que queden de campanya, perquè s'expliquin, no? Tots dos, eh? Tots dos. PP i Junts, tots dos.
Parlem de... Per exemple, una de les propostes de Pere Aragonès, que també es parlarà durant aquesta campanya, que és el finançament singular de Catalunya, que vostè descarta. Per què no hi està d'acord?
No, jo dic un millor finançament, però dic que jo no poso l'accent en que sigui singular. Poso l'accent en que sigui just. A mi em dóna la impressió que alguns diuen no, jo vull que sigui diferent del qualsevol altre. Jo dic, jo poso l'accent en que sigui bo.
Com el País Basc o Navarra, per exemple?
Jo aquests he dit que no, jo no, si es pel CUP o pel concert, jo no ho veig, això, jo ho he dit. Jo en matèria de finançament he dit que em moc amb 3 premisses i ho resumeixo en 5 punts, no? Jo vull una cosa que sigui viable, que no generi més frustració, no? I jo tinc caix constitucional, aquest plantejament, no? He constatat, també vull constatar, que no s'ha fet res aquests 10 anys, res. Per tant, també és un antecedent a tenir en compte quan es fan propostes després d'haver governat 10 anys. Escolta, vostè ha tingut 10 anys per fer alguna cosa. Què ha fet? Res. Bueno, ara ens ve dir això. Molt bé, però 10 anys no hem fet res, no? I tampoc vull que el finançament sigui l'excusa permanent per dir, no, l'educació va malament, és que no tenim finançament. La sanitat és que no tenim finançament. Jo dic, primer, gestionem millor el que tenim. Segon, per què no apliquem el que ja està a l'Estatut en matèria de finançament, que és un consorci tributari, que, per cert, és singular, perquè no té cap més estatut d'autonomia. Meitat hisenda espanyola, meitat hisenda catalana, pot recaptar tots els impostos. Per què no s'ha fet res en 10 anys amb això? Jo hi dic una cosa, és molt difícil desplegar aquest consorci. Molt. Molt complexa. I m'hi dic també que hi haurà resistències. Allà i aquí, per desplegar-ho. Perquè és un innovador, perquè és singular, perquè... I què faran i què faran, perquè hi ha hagut deslleialtats els últims anys. Però també, això està... Forma part d'una llei, que és l'Estatut d'Autonomia, i ha passat el filtre del Constitucional. El primer pas el tenim fet, perquè ningú ha fet res en aquest assumpte. Tercera cosa que dic, prou dumping fiscal. Això em diu, vostè em pot dir, escolti, això no és cosa de la Generalitat. És veritat, però hi pot incidir, hi pot ajudar, hi pot impulsar, hi pot empènyer el govern d'Espanya perquè prengui més mesures en aquest sentit.
Per exemple, quines mesures pot prendre?
Doncs posar un mínim alguns impostos. Què és això de que jo ho rebaixo i llavors em demano més que vés a Madrid, al govern d'Espanya? Què és això? Què és això? Jo trec impost de... i llavors porten més diners perquè vull més al final. Escolta, no. Pues amb uns mínims, amb algunes figures impositives, no? Quart, pues jo defensaré, i crec que puc resoldre-ho, de que no siguem els tercers en aportació de recursos i els catorzens en recepció de recursos, no? Vostè pot dir, home, jo tinc dubtes que vostè ho resolgui, jo hi puc dir, vostè, entenc que pugui tenir dubtes, té la certesa de que ni Junts ni Esquerra en 10 anys ho han resolt. Aquesta certesa la té. Qualsevol ciutadà de Catalunya en 10 anys, aquests senyors no ho han resolt. Jo reclamo el dret d'aprovar-ho i dic, m'hi veig en cor de fer-ho. I al final, a l'últim punt, també dic que vull donar una orientació social, millor finançament, per fer què? Doncs, miri, jo, prioritàriament, també per generar prosperitat, però prioritàriament per resoldre desigualtats a Catalunya, i per això vull donar un protagonisme especial a sindicats, tercer sector i patronals.
No? Per acabar el tema, una pregunta. Si guanya, pujarà impostos?
No.
Baixarà?
Estic obert a fer una anàlisi selectiu d'algunes figures, però no estem en un context de rebaixa fiscal. Jo això aquests dies que he anat, hi vaig anar al col·legi d'economistes, molts empresaris m'ho diuen, escolti'm, fa 4 anys com estàvem? Com estàvem? Des d'un punt de vista sanitari, ai, 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 i a l'economia, i vam fer un esforç molt important des de totes les administracions, tots els governs, d'endeutament, no? Això s'ha de tornar. Ara no podem dir, no, ara, com van les empreses? Van bé? L'economia va bé? Doncs, home, no podem dir, ara, rebaixem-ho tot. Bueno, escolti'm, si s'ha de tornar a el que vam demanar, anem bé perquè vam fer un esforç molt important. Per tant, compte amb això i ens enfrontem amb un escenari fiscal macroeconòmic que ens ha de fer anar amb molt de compte. Ara, si hi ha qüestions tècniques a millorar, però jo no vull que ningú, per deixar la botiga, el negoci familiar en el seu fill, hagi de tenir una penalitat. Això no, això, em sembla que està resolt, i a mi em diu, ara, si hi ha alguna qüestió tècnica a millorar, estic obert a fer-ho.
Parlava, fa uns moments m'ha dit de la seguretat.
És un servei públic,
de la seguretat?
És un servei públic molt important. Però em preocupa que tenim la dada més elevada, si no m'equivoco, des que es fa l'enquesta de seguretat de Catalunya el 99, de persones que diuen que han patit un delicte, un 32%. Un de cada 3 ciutadans de Catalunya pràcticament diuen que han patit un delicte, no? Dades molt preocupants. Llavors jo aquí concebeixo la seguretat com un servei públic essencial a Catalunya i vull reforçar-ho. I faré 3 coses, no? La primera, increment dels Mossos d'Esquadra, a la línia del que es va acordar amb la Junta de Seguretat, horitzó 2030, 22.000 Mossos, però cada any de la propera legislatura, si sóc president, hi haurà 570 Mossos d'Esquadra més al carrer, descomptant les baixes per jubilació que pugui haver-hi. 570 més al carrer. Vull crear una unitat especial. Vull apostar per especialització dels Mossos. I vull crear una unitat especial de Mossos d'Esquadra per combatre els punts més conflictius en matèria de seguretat. Les ciutats territoris de Catalunya amb més dificultats amb seguretat, no? Concretament, els llocs on hi ha actuació més directa de màfies, on hi ha més multireincidència, i fer un pla de xoc contra les ocupacions il·legals. Amb una unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra, que en col·laboració amb policies locals competeix això. I vull crear una comissaria especial, una comissaria general de la dona. Perquè han crescut des del 2018 un 20%, de l'ordre del 20%, no tinc ara la xifra exacta, els delictes de violència sexual. I em sembla que és prou justificatiu perquè creem una comissaria general de la dona que tingui un abast integral amb aquesta matèria. Des de la presa de denúncia a Barcelona, territori metropolità, ja des d'un delicte d'aquest tipus, o de violència de gènere, et preu la denúncia en unitat especialitzada, però la majoria del territori de Catalunya no. Vull crear una comissaria general de la dona que pugui, des del principi, prendre cura d'això i tenir un enfoc integral d'aquesta matèria, no? Són 3 mesures per reforçar aquest servei públic perquè concebeixo la seguretat com una política d'esquerres, com una política perquè aquelles persones que no tenen altre espai que l'espai públic el puguin gaudir amb garanties de seguretat, no? I em preocupa l'increment de la percepció d'inseguretat que hi ha, i crec que s'han de reforçar amb mesures concretes aquest espai. No?
Aviam, queden 5 minuts perquè hagi de marxar ràpid. Si algú ha de fer alguna pregunta breu, sisplau, endavant les atxes. Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas, Concepció Barai. Breus. David?
Val. Jo molt breu, com diria el Terri Cabres, allò rigor i claredat en el pensament, enyorant-lo ja. I és que com el diccionari, la Real Acadèmia Espanyola diu que exiliat és una persona que marxa principalment per motius polítics i que els sinònims són expatriats o no, o persona que marxa al seu país, i com hi ha hagut la resolució de la Junta Electoral Central prohibint els mitjans públics que utilitzen la paraula exiliats. Això és la reflexió. La pregunta és què pensa Salvador Illa del fet que la precampanya comenci amb una cadira buida a Òmnium Cultural, amb una cadira buida a la redacció de la Directa, amb una cadira buida a la mesa del Parlament de Catalunya i amb una cadira buida a una casa de Girona, tots ells. I això és la prova, opinió meva, de la desmesura acusat de terrorisme, ni més ni menys.
Doncs la resposta és l'actuació que... o la línia política que ha tingut la meva formació en aquest tema, no?, per normalitzar la situació, no? Jo vull obrir un temps nou a Catalunya. Jo vull que, diguem-ne, les coses tornin a... les coses de la política tornin a l'àmbit de la política, no? Això no és fàcil, perquè hem passat uns moments molt complicats, amb molta càrrega emocional, ha patit gent de tot arreu, de tot costat, de tota manera de pensar, i el que hem fet i estem intentant fer és justament normalitzar la situació, no? Aquest és el meu pensament i la vinya que estic treballant. Jo vull que, en fi, tothom és responsable dels seus actes i tothom és responsable de les seves decisions, i hi ha hagut comportaments diferents davant de fets similars, però nosaltres estem per normalitzar, resoldre les coses com crec que hem acreditat, no?
Veus?
Sí, bon dia, senyor Illa. Avui la revista Nature i La Vanguardia ho explica, treu un informe on el que es detalla és que el clima afecta l'economia, i donen dades. L'economia espanyola serà la més perjudicada pel canvi climàtic, baixarà la renda per càpita, per comunitats serien Extremadura, Andalusia, Madrid i Catalunya. A Catalunya aquesta reducció seria de més del 17% de la renda per càpita, i en aquesta campanya n'estem parlant molt poc. Precampanya. En el seu model econòmic hi ha l'ampliació de l'aeroport del Prat, hem vist com en les seves negociacions amb Esquerra hi havia l'aposta per noves infraestructures. Els experts el que diuen és que, per exemple, en el cas dels aeroports, el que s'ha de fer és anar a baixar emissions, i a més parlem de baixar-les de manera immediata. La meva pregunta és, quines serien les seves propostes de lluita contra el canvi climàtic i adequar el model econòmic aquesta emergència, que no és que ho diguem en aquesta taula, ho diuen tots els experts d'aquí de fora.
Les dues primeres són molt òbvies, no? Preparar-nos per fer front a situacions de sequera, no? Amb unes inversions que no s'han fet, no? Que ara, diguem-ne, posa més en evidència les mancances d'aquests darrers anys, i la segona és energies renovables, no? Perquè, efectivament, anem a un horitzó de canvi climàtic, però també ens ofereix oportunitats, això, a Catalunya i a Espanya, no? Aquí tenim sol i tenim vent, no? I per què no hem fet res? Perquè estem clavadets en el 15% de mix, no? Quan Espanya està al 40% i escaig, no? Per què no hem fet res amb això, no? Jo, en foc de les infraestructures, doncs, segueixo mantenint que s'han de fer, que es poden fer, que les sabem fer, amb respecte al medi ambient i amb criteris molt gins mediambientalment, i respecte el tràfic aeri, efectivament, hi ha en curs ja inversions importants i treballs importants per canviar els combustibles i per reduir les emissions dels vols, i seguiran sent, però això no vol dir que no puguem tenir un aeroport que pugui acollir vols intercontinentals, que és el que jo vull, no? Que és llarga recorregut.
10 i 5, Pere.
Jo torno a fer Neus Tomàs i Alejandro Fernández, perquè al Basté vostè li ha dit fer un coll boni, i vostè molt hàbilment, per cert, bon dia, senyor Illa, i vostè ha desviat molt bé l'atenció perquè ha dit, home, podem fer un Girona, com volem dir, el problema és el segon, pot ser el líder, però crec que la pregunta no anava per aquí. La pregunta anava pels experiments estranys que hem vist a Barcelona. El Valls investint a l'alcaldessa Colau, hem vist els dels comuns acceptant aquests vots, els comuns amb el PP fent el Jaume Collboni alcalde, que al final el PSC a l'Ajuntament de Barcelona és el que ha fet coses menys rares. La pregunta, a partir d'això, i a partir del que va dir l'altre dia a la senyora Romero, demanant que els independentistes es comprometin a no acceptar vots ni de Vox ni d'Aliança Catalana, la pregunta és, Aquesta ja se l'esperava, i m'agradaria una resposta nítida d'aquestes que gravarem al Bastell i ens la guardarem pel dia 3. Si el bloc PSC, PP, Comuns i Vox sumen, per tant, el poden fer vostè com a possible guanyador de les eleccions president, vostè acceptarà aquests vots en aquesta investidura?
Jo ja he dit que en Vox no hi enraonaré.
No, una cosa és que hi enraoni, l'altra és que a vostè el voti ni sumi 68.
No pateixi que Vox a mi no em votarà.
És que no cal que hi enraoni, vostè.
Escolti'm, Vox a mi no em votarà. Vox ha vingut a davant de la meva seu, de la seu del meu partit polític, a insultar-nos i amenaçar-nos. Sap? Ha vingut. I m'han posat querelles per posar-me a la presó. Sí, Vox, a mi, no pateixin per això.
Hem vist el PP votant del bracet amb els comuns per fer alcalde al PSC.
El PP...
Hem vist coses molt rares, senyor.
Hem vist la CUP Junts i Esquerra votant un president i a la primera curva sortint, no? I això no es veu raro, però ha passat també i no ha funcionat, no? És a dir, jo respectaré, com sempre, les regles de la democràcia. Jo, en aquest moment, en fi, sóc molt prudent, allò de que les enquestes són com el perfum, no?, deia Ximón Pérez, líder laborista, bonic es durà, el perfum bonic durà, perillós d'empassar, no? Però el perfum, de moment, diguem-ne, fa bon ovo per mi. Per tant, com vostè comentarà, jo no estic pensant què faré si sóc segon. Jo estic pensant en com tinc confiança...
No, si és primer, jo li dic si és primer, si acceptaria aquests vots.
Si és primer, veurem en quin marge i veurem quin suport tinc, doncs a partir de demà jo em reuniré per fer un govern sòlid. Amb el PP no sumo. Jo tinc un plantejament socialdemòcrata. Sóc un partit socialdemòcrata i buscaré suports per fer això. I veurem com va, però per respecte als ciutadans de Catalunya vull que em reuni ells primers. He demostrat capacitat d'acord? Crec que sí. Tinc acords amb Junts, amb els ajuntaments. Ells no els agrada que es digui... Tinc acords amb Esquerra i funcionen. Amb Junts funcionen, amb Esquerra funcionen. Tinc acords amb altres formacions polítiques. Ja ho veurem. Que haurem d'arribar a acords? Sí. Això sembla que sí. Bueno, veurem quins acords. Però primer hem d'enrenar els ciutadans de Catalunya.
L'última, Concepció. Molt breu, sisplau, que ha de marxar.
Sí, vaig ràpid, ràpid que puc. Senyor Illa, bon dia. Vostè ha parlat aquí ara molt de seguretat i en canvi, llavors, al Congrés dels Diputats, quan arriben iniciatives per regular tot el que vostè ara promet al seu partit, i vota en contra. Ens ha dit que la llei de l'amnistia l'havien fet molt convençuts quan, una setmana abans de votar el 23 de juliol, vostès deien que no volien sentir ni a parlar d'amnistia. Per tant, jo li faig una pregunta molt concreta i li demano, sisplau, sinceritat i la veritat. I és, vostè està disposat a entregar el govern de la Generalitat a Puigdemont?
No, nosaltres crec que hem deixat molt clar que no compartim un projecte independentista ni un projecte de separació de Catalunya i d'Espanya. Jo aspiro a presidir la Generalitat i em veig en cor de presidir la Generalitat i en fi, sento que puc presidir la Generalitat. Que aquests
no
li anys...
entregarà a Puigdemont?
I estic dient que no. Sí, jo em sento en capacitat de liderar un govern de la Generalitat, m'he preparat aquests 3 anys, em sento en condicions i crec que Catalunya també està preparada per obrir una nova etapa. És el meu plantejament, obrir una nova etapa a Catalunya.
Molt bé. Salvador Illa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Només una última cosa, vostè va ser ministre de Sanitat. Què li sembla aquesta proposta del Regne Unit de que a partir de l'any 2027 la gent menor de 15 anys ja no puguin comprar tabac i que això podria, diu la ministra García, que això podria explicar-se a Espanya també?
És veritat que el tabac és un dels problemes de salut pública més rellevants, que més morts causa. Això és veritat. I miri, ahir amb aquest acte que vam fer de cultura, no diré un nom per respecte, vaig trobar un veterà dirigent que admiro molt de la meva formació política que em va dir, estic passant per una situació amb un familiar i va dir, ho de fumar no m'ho hagués pensat mai, les conseqüències que té. No? I em va fer recordar, no?, que a vegades diem això i ho veiem sempre anònimament, no? I per tant, tot el que sigui mesures, no pronuncio sobre aquesta cosa perquè no és, tot el que sigui mesures per acotar, no?, i per combatre aquest problema de salut pública són benvingudes, no? I a vegades també la reflexió que jo faria arran de la seva pregunta és que ens semblen mesures molt, molt difícils, com quan van dir prohibirem fumar i al cap d'un temps dius, escolta'm...
Fumàvem en aquest estudi fa res.
Bueno, i no, i als avions, i als bars...
I les consultes dels metges.
I semblava una cosa i... Sí, i quan ho has fet, veus que no passa res, no? Passa que venen menys tabac, no? Però no passa res, no? Per tant, en la meva condició, diguem, d'exministre, no puc fer una altra cosa que dir que és un dels problemes de salut pública més rellevants.
Salvador Illa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i sort, ens veiem.
Gràcies a vostè.